Això és el Tot Gira.
Aquesta conversa de tennis amb dos mites, passat i present. Em sap greu, corretja, dir-te passat, però ets passat.
Sí, de veritat.
Em sap greu, però és així.
Passat de passat.
T'he dit vell de cop,
El però, temps passa ràpid, Àlex, el temps passa ràpid.
Fent ràdio esportiva des del 2004.
Dilluns comença l'Open d'Austràlia i una tenista catalana hi arriba més forta que mai, Paula Badosa. Avui ha guanyat el torneig de Sydney, un torneig 500. Ara mateix, la tenista de Begur no té sostre. Demanem Ull de Falcó.
L'Ull de Falcó, amb Àlex Corretja.
Just keep coming for Paula Badosa. 6-3, 4-6 i 7-6. Aquest és el moment. Victòria aquest matí de Paula Badosa sobre la txeca Bàrbara Krejcíková, la quarta jugadora del món, vigent campiona de Roland Garros, a qui avui Badosa ha superat. Dilluns, la Paula debuta a Melbourne, a l'Open d'Austràlia, i ho farà ja com a sisena jugadora del rànquing 8. Àlex Corretja, què tal? Bona tarda.
Què tal, David? Doncs bona tarda, sí, un gran inici de cap de setmana, especialment per la Badosa, ens ha donat una gran alegria.
Avui ens hem intercanviat allò alguns whatsapps, tu i jo, aquest matí, m'has dit, la Paula ha trobat el camí.
Sí, i a més amb aquest inici de programa que fèiem ara, que sentíem l'última conversa que vam tenir amb ella, que fa un mes o alguna cosa així, sí que un té la sensació, quan parla amb algun esportista, quan té les idees clares i sap cap a on vol tirar, i sap d'on ve. I jo crec que això és molt important, perquè moltes vegades ja no és tant el moment que estàs vivint, sinó que tens les idees de que has fet alguna cosa abans, que dius, això no ho vull tornar a repetir. I jo crec que la Badosa en aquests moments està en un moment molt dolç, molta confiança i, sobretot, amb molta valentia.
Confiança. Mira, avui de nou exhibició de fortalesa mental, perquè guanya el primer set, perd el segon, que el tenia ben encarat, però Krejcíková li remunta, i ella sobreposa i anant al tie-break, forçant el tie-break, s'endú la final i aquest torneig de Sydney.
Sí, una mica com va passar a Indian Wells fa 3 mesos, que va guanyar el primer set, perd el segon i arriba al tercer molt igualat i acaba guanyant 7-6 al tercer. Guanyant una final 7-6 al tercer és demostració de que tu creus molt en tu mateix, perquè allà pots estar molt més nerviós, portes tota la setmana jugant, jugues contra una jugadora com avui la Krejcíková, que és la campiona de Roland Garros, pots tenir algun dubte, i en canvi, en tot moment, la Paula estava convençuda que es trauria el partit endavant i el títol, no? I jo m'alegro molt perquè al final començar l'any... Mira, David, quan tu comences la temporada sempre penses, va, veiem si el primer partidet el guanyo, perquè treus una mica aquella sensació incòmoda que fa un mes i mig o dos que no competeixes. Però guanyar el títol és entrar a l'Open d'Austràlia amb una grandíssima confiança de que ho pots fer bé. Hi ha moltes hores de canvi d'horari, estàs a l'altra banda del món, llavors tu vens aquí de l'hivern que fa molt de fred a casa teva i t'has d'adaptar. I si ho fas guanyant, doncs vol dir que realment l'estat en el que et trobes és espectacular. Guanyar.
No sé si físicament, a veure, moralment és evident que li va molt bé guanyar Sydney abans d'afrontar Austràlia, però no sé si físicament això li pot passar factura, perquè és que dilluns ja debut a Melbourne, en primera ronda de jugar contra l'australiana local, Laila Tomaljanovic, que ja la va guanyar 8 anys d'aquest torneig a Sydney.
Sí, és una jugadora que a més no és gens senzilla. Aviam, vens molt amb l'empenta, no? I amb el vent que realment t'empuja per darrere que t'ajuda. Sí que si el torneig se't complica molt i fas partits molt llargs des d'entrada, potser et pot passar una mica factura després, però qui no firma començar la temporada guanyant el títol, no? Jo penso que al final, dintre del circuit femení, el que sí que s'ha de reconèixer és que elles juguen a 3 sets la setmana propera, no? A l'Open d'Austràlia igualment. A vegades els nois sí que és cert que guanyes el primer títol de l'any i comences el gran slam i comences a jugar partits a 5 sets i el tercer partit a 5 sets potser et comença a quedar sense piles. Però en aquesta ocasió jo crec que per la Paula és una motivació molt gran. Per mi potser l'únic que haurà de gestionar millor és més tota la sensació d'arribar a l'Open d'Austràlia a Melbourne i que tothom et diu i molt bé, enhorabona, uau, estàs a tope i bla bla bla. Jo si fos ella m'aïllaria moltíssim. Aniria, entrenaria i marxaria al meu hotel, perquè és un desgast molt psicològic, no tant pel fet que et molestin, perquè en general et creues amb jugadors o entrenadors, és més perquè tu al final el que vols és quedar bé amb tothom. I saps què passa? Que quan guanyes títols, tampoc vols mostrar com que estàs sobrat i mira, ara no em saluda igual que abans. Llavors emplees com un extra de voler demostrar que tu continues sent un bon tio i això també esgota. I jo crec que això la Paula ho hauria de, entre cometes, evitar, sobretot aquest primer gran slam, perquè després ja tot és com que es regularitza. Però quan arribes a Melbourne tothom et comença, uau, vas acabar la increïble i ara tal, uau, aviam si guanyes aquí. I tot això jo crec que ella hauria d'intentar realment evadir-se una miqueta de tot això.
No és fàcil. Avui, precisament, contactar amb ella, amb la Paula, segurament, arrel d'això que comentes. És, per cert, la segona catalana i espanyola que guanya en aquest torneig a Sydney, que és un 500, eh? No és poca cosa. Arantxa va guanyar Venus Williams el 98 a Sydney, quan la Paula tenia només 2 mesos de vida. És a dir que estem parlant d'una tenista que bona falta ens feia a Catalunya, que ens està donant moltes alegries. Fixa't, 3 finals disputades com a professional i 3 victòries. Les finals que juga les guanya. L'any passat va guanyar Belgrat 250, Indian Wells, que és un torneig 1000, i avui Sydney. Per tant, estem davant d'una jugadora que és molt resolutiva en els moments importants, de moment.
Sí, perquè a més té un caràcter, jo crec que molt agressiu en el sentit, en el bon sentit de la paraula, que en els moments importants ella es creix. És una noia que té molta personalitat, que potser això és el que també va fer que en el seu moment doncs, tingués aquests dubtes, perquè quan tu ets algú que tens molta intel·ligència emocional i penses molt, doncs a vegades li dones moltes voltes a les coses, i jo crec que ara ella ha trobat aquesta estabilitat emocionalment, professionalment, personalment, també. I penso que si arribes a les finals i més, si les guanyes 7-6 al tercer, és perquè al final estàs decidit el que necessites en cada moment. I jo crec que això és el que està fent molt bé ara la Paula i bé, doncs jo espero que pugui tenir una grandíssima temporada. A més, pensa que ara està jugant molt bé a pista ràpida, però a terra és una jugadora que també juga molt bé i això sempre ajuda, no? Sapigué que durant gran part de l'any les teves possibilitats de guanyar partits són molt grans.
Ara cal veure, no?, si en aquest 2022 finalment guanya un gran slam. De moment tenim el sostre en aquells quarts de final de l'any passat a Roland Garros. Austràlia, com dèiem, comença aquest dilluns. Demà en parlarem, Àlex, àmpliament, analitzarem favorits del torneig, el que ens pot deparar el quadre, però avui, a banda de parlar de la Paula, òbviament he de preguntar pel tema del dia, del tema d'aquestes últimes setmanes, el cas Djokovic, l'última hora d'aquest cas Djokovic, que ho està eclipsant pràcticament tot. El tenista serbi ha estat detingut i tancat de nou en aquell famós Park Hotel de Melbourne, l'hotel de les quarantenes on ja va estar fa uns dies i que és aquell hotel que el pare diu que és infame. Aquesta nit, 11:15 PM, matí de diumenge a Austràlia, el Tribunal Federal d'Austràlia decidirà ja definitivament si el deporta o no. I clar, tinc la sensació que el món del tennis necessita que aquest serial s'acabi ja, no?
Home, és que estàs en un despropòsit. Vull dir, tot plegat, no estem parlant de tennis, menys mal que la Paula ha guanyat aquest títol i hem pogut parlar de tennis, però totes les, no sé si et diré 300 trucades que m'ha fet els últims dies són només pel cas Djokovic, i que és lògic, està sent doncs, notícia mundial. Pensa que a més condiciona tot, perquè el Djokovic, si ell no juga, els caps de sèrie canviarien, l'Esberev, l'alemany, aniria a dalt de tot i ocuparia el seu lloc, vol dir que el lloc de l'Esberev l'ocuparia un altre jugador. Per exemple, en el cas del Nadal, imagina que arriba a quarts de final, en principi, si arribessin, jugaria contra Zverev. Però si finalment Zverev agafa el lloc del Novak, va per una altra banda. La gent, hi ha un altre jugador, per exemple, Bublik, que no està entre els classificats, però si no juga Djokovic, entraria com a cap de sèrie número 25. O sigui, hi ha com uns 20-25 jugadors en el quadre masculí que estan esperant aquesta decisió per saber contra qui juguen. Tot plegat. Jo no sé, David, és molt àmplia la situació del Djokovic. Jo honestament no entenc, i ho intentaré resumir el millor possible, no entenc per què no li van dir, mira Djokovic, fes com tothom, si no estàs vacunat no jugues al torneig, i que el Djokovic ho és decidit. Jo crec que això era l'opció 1. Opció 2, amb ell li van dir, sí, aquest és el visat que et donem, tu pots jugar, i quan arriba allà es troba tot això. Penso que és absolutament ridícul el que han fet. Tant la primera decisió com la segona. Penso que no hi entenc per què han arribat a aquesta situació. Penso que com a ésser humà la situació del Djokovic és dura, perquè ell ha anat a jugar un torneig de tennis que li han dit que li donaven aquest visat. Jo estic vacunat i a mi m'hagués encantat que el Djokovic ho hagués fet com tothom, però si li han donat aquesta opció, potser el que ens hauríem de plantejar tots és de disparar cap a la gent que li ha donat aquesta possibilitat. Més enllà d'això, després hi ha dates que no quadren, bueno, doncs que surti el jutge com va sortir i digui una cosa o una altra. Però ara surt el ministre i ho contradiu. Si és un parell públic per la sanitat de Melbourne, no, escolta, digues, mira, ja ni irregularitats, no estem d'acord amb les dates que tu has dit que vas tenir el Covid. Escolta, ho sento, has de marxar perquè ens has enganyat. Bueno, doncs estaríem tots d'acord. Però tot plegat, per mi, està sent, bueno, ja et dic, crec que ridícul i bastant desagradable. Al final, estàs parlant d'un jugador que vol jugar a tenis i que li han donat una possibilitat que no se l'haguessin donat. Per mi comença tot el problema en aquesta situació.
Totalment d'acord. Un autèntic despropòsit. I ja la setmana passada l'Oriol Puigdemont, periodista català que viu a Austràlia, ens explicava que aquí hi ha un rerefons polític també que pot haver influït, no? El color polític de l'estat de Victòria, on és Melbourne, és el color de l'oposició del partit que governa Austràlia, el govern federal, i que segurament Tenis Austràlia, quan pren aquesta decisió de donar llum verd a Djokovic, està influït per un estat on governa l'oposició, i tot plegat doncs també hi ha incidit en aquesta decisió tan i tan controvertida que ens ha portat a aquesta situació, amb Djokovic ara mateix detingut administrativament i a l'espera aquesta nit que hi hagi resolució si el deporten o no el deporten, i ja veieu amb tot aquest problema que genera del quadre resultant del torneig masculí. Àlex, demà parlem de tenis, si podem, i veurem si amb Djokovic o sense en aquest Open d'Austràlia.
Molt bé, doncs fins demà.
Abraçada.